A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Va, fent valer una mica la conversa prèvia, que no té res, eh? Ens preguntava el regidor, com ens pregunten tots els regidors quan arriben aquí, com esteu? I nosaltres diem, tal com està el món, doncs estem bé. Però ara ens permetem, a partir de la reflexió que ens feia el regidor, agafar una frase, que és la frase que va dir, i ara anirem pels temes d'actualitat, eh? Però una de les frases que va dir en el debat sobre l'estat del municipi, sobre, en cometes, hem importat el pitjor de la política a nivell nacional, va dir el regidor Albert Oliver Rodés, fent referència a, no sé si dir, a l'ús o a l'interpretació de les coses. Albert Oliver Rodés, bon dia, bona hora, regidor.
Bon dia, Vicenç.
Us va sortir aquesta frase per què?
Em va sortir perquè, bé, aquests darrers dies, i de forma especial, no?, el dia del ple, el dia abans, estàvem arribant a una crispació màxima al Congrés dels Diputats, a premsa, no? I jo sempre he pensat, en fi, una mica innocentment, ho reconec, eh? Però que Sitges, 33.000 habitants i escaig, caram, ens coneixem tots, tenim detectats tots quins àmbits de millora, quins deures tenim, i havent aterrat a la política des de fora, fa una mica de pena, fa pensar com és possible que no ens posem d'acord i que caiguem amb aquest desgast personal, amb aquesta manera de fer política que jo estic segur que no és la que esperen de nosaltres els ciutadans, els veïns i veïnes de Sitges.
És clar, és probable que aquesta reflexió la comparteixi més d'un i més de dos, però en canvi el resultat és el que és.
És el que és, és la realitat, i bé, s'ha de deixar aquesta reflexió de banda i continuar treballant el dia a dia per intentar establir llaços i intentar arribar a acords.
En qualsevol cas, la fèieu perquè vau exposar també en veu alta una apreciació personal sobre la negociació dels pressupostos, tot dient que no serà perquè no s'hagi intentat moltes vegades des del govern establir una negociació o un diàleg, però no ha estat possible. No us van comprar massa, però, aquest discurs de
no.
L'intenció de dialogar, eh?
No vaig tenir gaire èxit, en fi.
Per què?
Pues no ho sé, jo crec que probablement per tacticisme polític, no? Perquè per pensar, com deia, més amb temes interns de grups o de partits que no amb l'interès del bé comú.
Com que éreu el regidor de les negociacions, hi havia algunes condicions per negociar?
Les negociacions van ser molt llargues, es van fer llargues i vam tenir l'oportunitat d'escoltar, de parlar, i es van crear es va crear confiança. Finalment no va estar possible. Condicions, bé, quan seus en una taula no es tracta de posar condicions, sinó d'escoltar i veure aquests punts de confluència, i si s'ha de cedir en certs aspectes, doncs això forma part, no?
Va haver un moment que les coses anaven força bé? Aquella fotografia de l'Eco en què es podia veure Luis Miguel García i Albert Oliver Rodés al carrer Francesc Gomà davant del Prado, era
sí.
Significativa en algun,
sí,
en algun,
sí,
aspecte?
Sí, sí, jo crec que sí. És una foto, ho he explicat alguna vegada, eh? Que jo vaig girar d'esquena, vaig demanar que no es fes... En fi, en aquell moment les coses anaven bé, estaven ben encaminades i ben enfocades.
Veu demanar que no es fes perquè temíeu que fos mal interpretada?
Exactament, segur, sí.
Encara que en aquell moment les coses anessin bé, és a dir, no s'equivocava aquell titular quan deia que les coses en aquell moment estaven bastant coll avall?
Segur, sí, fins hores abans del ple vam estar encara intentant solucionar, arreglar lo que amb aquella foto, aquell...
El que quedava pendent d'aquella...
El que quedava pendent, sí.
Què no el va fer possible, doncs, si estava tan encarat?
No ho sé. Jo, més que parlar de lo que no va anar bé... En una negociació hi ha tants factors determinants i tantes persones implicades que no és fàcil i no vull assenyalar què és el que va fallar. Jo m'estimo més pensar en que, escolta, no ens en vam sortir, però tenim encara un any per endavant de feina i oportunitats d'arribar amb acords i amb manteniment, no només que també amb el grup dels socialistes, el PSC, sinó amb altres grups que formen part del plenari.
Esquerra té candidat o candidata per l'any que ve?
Encara no. És cert que hi ha d'altres grups que ja han fet els seus anuncis, algun d'ells encara pendents de passar per assemblea, però bueno, els grups ja assenyalen, ja presenten els seus candidats. Amb Esquerra, no.
Encara. No. Que esteu a la llista de candidats?
Això no m'ho preguntis.
Jo crec que no em direu qui ho sap ara, perquè algú ho deu saber.
Sí. Aviam, jo el que sí que puc dir és que personalment m'agradaria continuar formant part d'aquest projecte, però encara no ha arribat el moment de parlar de candidats. Jo, sens dubte, jo crec que Esquerra té una candidata, que és la millor candidata, que és Aurora Carbonell. A partir d'aquí, jo sí que he mostrat la meva voluntat de, quan arribi el moment, de poder aixecar el dit i poder voler continuar formant part d'aquest projecte.
Creieu que hi haurà relleu a l'alcaldia?
Això, tenim un pacte, tenim un acord signat els grups que formem govern, i els pactes i els acords estan per complir. Ara sí que és cert que el pacte indicava de forma clara que s'aniria a buscar i es treballaria el recolzament de guanyem, no? I les declaracions que el regidor Tobau ha fet, doncs això sembla que ara mateix això ho dificulta. Però insisteixo, hi ha un pacte, els pactes estan per complir, i ara és el torn de Verds en Comú, no? Del grup de la regidora Gasulla, de treballar aquests recolzaments i presentar-los.
Amb els peus a terra, però, ho veieu possible o què?
A mi el que veig és que estem al mes de maig, no? I hem de ser clars i sincers. Vull dir que això, o les properes setmanes
es materialitza
o difícilment es podrà dur a terme. Mm-hmm.
Temes d'actualitat. Comencem pel final. Comencem pel patronat i òbviament, per les qüestions lligades al patronat, intentant a veure si hi ha explicació a algunes coses. Primer de tot, se sap el pressupost definitiu del que ha costat l'obra del patronat?
Prop d'un milió d'euros. El pressupost, el que s'ha fet al patronat, és un projecte de rehabilitació i es va poder fer aquest projecte amb uns fons europeus que anaven destinats a la rehabilitació. Quan parlem de rehabilitació no parlem de restauració, que sembla que aquests darrers dies s'ha parlat també de restauració. Bé, l'objecte era aquest. El dia de Sant Jordi vam tenir una jornada de portes obertes, després del 22 poder tenir el pregó de Sant Jordi, i a mi el que m'agradaria destacar són aquestes més de 1.600 persones que el dia de Sant Jordi van visitar i van poder entrar de nou al patronat. Moltes d'elles, cada una d'elles amb la seva història, amb els seus records, no? Explicant moltes coses. Jo crec que això és el realment important del patronat, que per fi Sitges, després de molts anys de feina, una feina que va iniciar l'alcalde Forns, el Miquel Forns, comprant, recuperant la propietat del patronat per Sitges. Després va venir el regidor Salmerón, que va apostar per fer un procés participatiu, preguntar a la ciutadania cap a on volia, quin ús li volíem donar amb aquest espai, i això s'ha seguit treballant per portar en breu una llibreria gestionada per un privat, una llibreria amb un espai tan emblemàtic com és aquest.
Anem desgranant alguns punts, perquè si no recordo malament el pressupost inicial era d'aquest 1 milió d'euros.
No arribava.
Si no recordo, no arribava, la meitat dels quals venia d'aquests fons europeus, si no recordo més o menys, regidor, era la meitat aproximadament d'aquest pressupost.
Aproximadament, sí.
Després van venir algunes contingències, com va ser l'assumpte sobretot de la teulada i
dels
els coloms,
coloms,
que hem de suposar que hi han afegit també una quantitat, aquest 1 milió inicial.
Bé, més enllà, sí, s'ha anat l'obra, cal entendre, ho hem explicat, però ho tornem a fer perquè és important. Quan actuem sobre un edifici patrimonial, una cosa és aixecar un edifici, un equipament de zero, una escola de música, i l'altra és actuar sobre un edifici històric com el patronat. Doncs sí, han sortit diferents patologies, i ens hem tingut d'adaptar i invertir el necessari per atendre-les.
Per tant, d'aquest 1 milió inicial s'hi hauran afegit algunes quantitats més per arreglar aquestes patologies sobrevingudes.
Ah, exacte, és això. I aleshores s'ha preferit anar lent, pas a pas, però fer-ho bé. No valia la pena fer-ho ràpid i malament. El procés s'ha allargat, han anat apareixent patologies, hem tingut de parar les obres en diferents moments per tractar l'edifici del patronat com es mereix. Repeteixo, més val, hem decidit fer-ho poc a poc, lent, però bé.
Hem d'entendre que, a partir del que dèieu, si s'ha tractat d'una rehabilitació, ara hauria de venir la part, entenem, de restauració, del que és l'espadanya, el campanar de paret, del que són els vitralls.
Sí,
haurà de venir tot això, ja, el pati exterior.
Haurà de venir, però aquest equipament ja podrà encabir aquesta llibreria. I el pati exterior, sí que és cert que ha aparegut un problema afegit també, que és d'un mur de contenció que tenim sortint al pati,
sí,
a mà dreta.
D'acord.
I aquí s'haurà de fer una actuació.
És a dir, és un mur de contenció que toca la paret de la capella?
No, és fora al pati.
Sí.
És el mur de contenció de les finques colindants.
Entesos, diguem, entesos.
I aquí s'haurà de fer una actuació, actuació d'urgència, i quan dic urgència no és que hi hagi un perill imminent, però que sí que tècnicament s'ha d'actuar. I és per això que el pati necessita aquesta actuació, perquè aquesta nova patologia sobrevinguda.
Qüestió fonamental o troncal en l'obertura del patronat respecte al projecte que es va presentar en el seu dia, perquè es podia veure en aquella exposició que es va muntar a la planta baixa sobre la història del patronat i el projecte de rehabilitació, aquells renders que l'estudi d'arquitectura va presentar sobre el projecte que se li va encomanar en el seu dia, l'estudi d'arquitectes de la Col, en el qual la planta baixa, diguem-ne, era una planta baixa enrasada amb el carrer. I això al final no ha estat així i els graons del patronat s'han mantingut. Per tant, diguem-ne, l'edifici, no sé jo si fos un particular, una entitat, si podria obrir en aquestes condicions, però l'edifici d'entrada no respon al criteri d'accessibilitat que el projecte contemplava, no?
No respon per una qüestió molt tècnica i molt clara. La planta baixa està sobre una roca, sobre un material que no s'ha pogut
eliminar
sense posar en perill l'estructura. I aleshores aquests...
És a dir, tot i que el projecte contemplés
Exacte.
Rebaixar el terra de la planta baixa. La realitat, o almenys els tècnics o l'empresa constructora, ha dit que no es pot rebaixar o que no es podia rebaixar sense posar en risc l'estructura de l'edifici.
L'estructura de l'edifici, exacte. I és per això que s'ha pogut justificar i s'ha tingut l'aval de, en aquest cas, la Diputació de Barcelona per explicar.
És a dir, per poder obrir en aquestes condicions.
Per poder obrir en aquestes condicions que ens obliga a disposar d'una rampa.
És el que s'anava a preguntar. Com es resol aleshores, si és que s'han de mantenir els graons per aquesta circumstància, diguem-ne, insalvable, per dir-ho així?
Tècnica.
Tècnicament
i insalvable. I repeteixo, i que tècnicament la solució estudiada pels nostres tècnics i pels arquitectes del projecte té l'aval en aquest cas de la Diputació de Barcelona, perquè respecta amb aquestes especificitats el codi
d'accessibilitat.
D'acord. Aleshores, si vosaltres pareu en qualsevol moment,
ens imaginem el patronat ara de front, davant per davant.
Sí, veureu que a la entrada, a la part dreta,
sí,
en una zona baixa, hi ha un botó, un timbre, que està posat en una alçada per persones que vagin amb cadira de rodes, i aquest timbre és el que avisa el gestor o la persona que en aquell moment estigui el patronat per que es col·loqui la rampa que faciliti l'accés.
És a dir, hi haurà una rampa provisional?
Provisional,
provisional en el sentit de desmuntable.
En el sentit de desmuntable, exacte. Per facilitar l'accés quan una persona ho sol·liciti.
D'acord, és a dir, una persona amb dificultats de mobilitat podrà prema aquest timbre
aquest
situat
botó, aquest
a, la, timbre, a la façana del patronat, i a partir
ja
d'aquí el gestor, la persona o conserge que estigui en el seu interior desplegarà aquesta rampa i així podrà entrar. Aquesta ha estat la manera de poder salvar aquesta...
Aquesta ha estat la manera, perquè el desnivell impossibilitava qualsevol altra rampa fixa i envaïa d'una manera
excessiva
al carrer.
És a dir, que entenc que aleshores es col·locarà la rampa, quan aquesta persona ja estigui dins es tornarà a retirar la rampa, perquè si no la rampa impossibilitaria el trànsit habitual.
Correcte.
Al carrer.
Aquest és
el carrer.
Aquesta és la solució.
No us hagués agradat que tot dia estigués acabat, les vidrieres arreglades, l'espadanya arreglada sense haver d'estar coberta d'aquesta reixa verda?
Pues sí, segur que sí, però aquests grans projectes doncs pateixen d'això, no? Aquí vam poder accedir gràcies a aquesta subvenció europea, i ara el que tenim és aquesta rehabilitació, i la restauració, doncs sí, s'anirà fent, però de forma paral·lela a l'ús que ha de rebre l'equipament.
Segona part, l'assumpte de la llibreria. Després parlem d'una altra licitació, que és la de les parades del mercat, però com que ara ja deveu tenir més o menys la mà trencada amb l'assumpte de licitacions. Per a aquelles persones que puguin dir, és una circumstància també una mica especial, perquè quan es parla d'una llibreria municipal s'entén que s'obrirà un concurs públic perquè les empreses que vulguin...
Empreses, autònoms, experts...
Qui vulguin puguin accedir a aquest espai. D'entrada, en una llibreria pública es pot vendre qualsevol tipus de llibres, o han de ser llibres només, diguem-ne, editats per institucions públiques?
No, estem parlant d'una llibreria gestionada per un privat, per un autònom, que podrà vendre tot tipus de llibre. Ara bé, també és cert que la licitació, les bases que estem acabant de redactar, contemplen, evidentment, que aquest gestor ha de tenir un espai reservat i destacat pels autors locals o per les entitats, no ho sé, ara mateix penso amb el GES o d'altres que publiquen i ens enriqueixen culturalment.
D'acord.
La vila tindrà el seu espai amb aquesta llibreria.
És a dir, perquè tothom ens entengui, això no és una llibreria municipal,
no.
Això és un espai públic que se cedirà a una concessió.
Correcte.
per tant, a un negoci de llibreria i amb unes condicions entre les quals hi haurà que els autors locals puguin tenir el seu espai.
Tinguin el seu espai. És així, tots sabem, perquè això s'ha explicat, que a Sitges es venen llibres, es venen molts llibres, per plataformes com Amazon, no? Que quan donen dades dius, ostres, sobte. Però a Sitges no tenim una llibreria generalista. I aleshores el compromís de l'Ajuntament i com deia, això ja ve de la legislatura anterior, és poder cedir, poder llogar amb un privat un espai central, un equipament com el Patronat, amb un carrer de la importància del carrer Parellades, amb un lloguer just perquè Sitges pugui disposar d'aquesta anhelada llibreria.
Entenc, regidor, i en aquí també des de la ignorància, quan s'obre un procés de licitació d'aquesta mena, és obert a tothom.
És obert a tothom, sí.
És obert a tothom. És a dir, si hi ha un senyor de Lleida que vol col·locar la llibreria, pot optar al concurs.
És obert a tothom, perquè aquí ens trobem davant de, no, d'aquesta normativa administrativa que ens obliga...
Com en el cas de les guinguetes a les platges, eh? Si hi hagués un senyor de Perpinyà que volgués optar a la llibreria, també podria optar.
Aquí està, sí.
Hi ha la possibilitat d'incorporar, de la mateixa manera que l'Ajuntament contempla que en aquesta llibreria els autors locals hi tinguin un espai, que, no sé si dir, els empresaris locals, els autònoms locals, tinguin una certa priorització en aquest concurs o no es pot fer això?
Això no es pot fer. Això no és legal. Tindríem un problema greu si ho féssim. Això no vol dir que nosaltres estem animant i convidant a visitar, i no només amb gent propera, no? Amb emprenedors de Sitges, sinó també a través, ho hem explicat això, a través del Gremi de Llibreters de Catalunya, buscar aquest autònom, aquest expert, que al nostre territori en tenim, a Vilanova, a Ribes, gent molt sensible, molt propera, que nosaltres confiem que es puguin presentar amb aquesta licitació.
Seria una concessió per quants anys? O una licitació de per quants anys?
A llarg plaç.
A llarg plaç?
Ho estem acabant de...
És a dir, més de 5 anys, per exemple?
Sí, 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 segur, perquè el que aquí s'ha de garantir és que aquesta petita empresa, aquest autònom que es presenti, tingui un...
És a dir, pugui plantejar-se un projecte de llarg recorregut?
Exacte, segur. D'aquesta manera és com serem atractius per aquests professionals.
Segona part, allà s'hi pot posar una cafeteria o no? Amb la normativa actual.
Allà el que contempla aquest projecte és que amb aquest espai es pugui prendre un cafè o una cervesa, però no un bar.
D'acord.
No,
és a dir, allà hi pots posar una cafetera, però no és una cafeteria.
Exacte. Vull dir que nosaltres el model que veiem i que hem treballat és aquest espai dedicat al món del llibre, on hi hagi una activitat complementària que sigui la de poder prendre una cervesa, un refresc, un cafè, amb aquest entorn de
d'acord, de llibres. Però res que pugui ser equiparable a un establiment de bar o de restauració?
Res, no. Res. I sempre atenent els horaris de la llibreria, que estaran fixats.
Primer pis, què s'hi farà allà?
Primer pis, doncs el primer pis el que s'hi farà, bé, el primer pis quedarà com el veiem ara, és a dir, no preveiem mobiliari, no preveiem...
És a dir, la capella ara, és tal com l'hem vista.
Tal com l'hem vista. I aquest primer pis és on l'Ajuntament portarà... Tenim una sèrie de dies reservats per contracte, tindrem, perquè l'Ajuntament portarà aquí activitat cultural. I activitat cultural principalment lligada al món del llibre. També entitats, associacions, a través de l'Ajuntament podran disposar d'aquest equipament per aquesta activitat cultural. Però el gestor també estarà obligat per contracte de dinamitzar aquest espai.
D'acord, és a dir, l'Ajuntament hi podrà fer coses com a titular, I sí. La persona o l'autònom o l'empresa que gestioni aquesta llibreria també tindrà la possibilitat de fer presentacions públiques.
Exacte.
En aquest indret.
Tindrà l'obligació.
L'obligació.
Aviam, és una obligació que per aquest equipament això és una oportunitat no? De tenir aquest espai i fer les seves presentacions de llibres o fer la seva activitat cultural, que això tothom entén la importància per dinamitzar l'espai. I això ho farem, i quan ho fem des de l'Ajuntament, amb col·laboració amb les biblioteques de Sitges. Això val a dir, perquè les biblioteques de Sitges porten molts anys mantenint aquest compromís de presentació de
tota
llibres,
vida,
i nosaltres el que volem fer és anar i treballar de la mà, en cap cas fer cap ombra a la bona tasca que fan.
Hi ha una certa calendarització d'aquest procés de licitació, que hem d'entendre que ha de passar per ple les bases del concurs, etc etc.
Nosaltres ho tenim a sobre la taula, s'estan tancant els plecs de contractació amb el departament, i és qüestió de mesos. També seré prudent, perquè estem parlant del patronat,
sí.
I cada cop que li hem posat una data al patronat...
Malament. Sí.
Però parlem de mesos, estem a la recta final.
La idea seria que abans de final d'any es pogués adjudicar?
Sí, la idea és aquesta.
La idea seria aquesta.
La idea és aquesta.
Anem per l'altra licitació, que és l'esperadíssima licitació de les parades del mercat, llargament esperada i esperada de manera angoixant també pels paradistes. Això ha de passar aquest dimecres per ple municipal, hem d'entendre els plecs de condicions del concurs. Què ha de passar a partir d'ara? I sobretot una pregunta d'aquelles fonamentals que hem anat, no sé si dir, plantejant en la mesura que s'ha anat produint la redacció d'aquests plecs de condicions. L'antiguitat de les parades tindrà punts en aquest procés?
Bé, el mercat, com dius, Vicenç, el dimecres portem els esperats plecs, i això vol dir que començarem la licitació de forma immediata. Deixa'm dir-te, començar dient-te que avui, per fi, es reobre l'accés principal al hall del mercat, que ha estat tancat per aquestes reformes de l'espai comercial.
És a dir, l'accés d'Artur Carbonell, eh?
Artur Carbonell. Sí. I això ja comença a ser també, un primer pas cap a aquesta nova etapa que iniciem amb el mercat, no? Que ens permet tenir aquests professionals, aquests paradistes, amb la garantia de que puguin mantenir el seu bon servei pels propers 25, 50, 75 anys, i que va lligat també amb importants inversions que ja estan aprovades i que s'estan treballant als despatxos, però ja s'estan treballant, com la renovació total del sistema de climatització de fred i calor. I ara contesto directament a la teva pregunta. Els paradistes, els actuals professionals, porten molts anys donant un bon servei, ells són l'ànima d'aquest mercat, i hem de procurar que tots ells continuïn al mercat. Dit això, no podem, és una mica una similitud a quan parlàvem dels plecs de la licitació del lloguer del patronat.
Us ho preguntava perquè semblava que hi havia, en el cas del mercat, una clàusula.
Hem trobat, d'entrada això no es pot.
És a dir, d'entrada l'antiguitat no dona punts, d'entrada no.
No dona punts, però sí que és cert que els professionals que estan amb el mercat, amb el nostre mercat i també d'altres mercats, podran sumar punts en funció dels anys que portin al mercat, donant compliment als reglaments i a les normatives vigents. Això sí que ho podran fer, però no està tancat només als nostres professionals, als actuals, sinó d'altres. I sí que és cert que el reglament del mercat dona un dret de retracte sobre l'oferta econòmica. És a dir, els plecs que es faran públics els propers dies, hi ha un topall. Quan parlem d'ofertes econòmiques,
sí.
Hi ha un topall per frenar, aturar, per evitar que entrin especuladors. I també existeix aquest dret de retracte. És a dir, un paradista que opta, que vulgui optar a continuar al mercat, a la seva parada, en cas de que hi hagi una altra oferta que hagi millorat
l'oferta econòmica.
Ell podrà igualar aquesta oferta. I insisteixo, tot i que hi ha un topall per evitar aquesta entrada de...
És a dir, per definir-ho bé, regidor, ser de Sitges no dona punts, els anys que s'ha estat en el mercat sí que donen punts.
Sí que donen punts.
És això?
És això, sí. Sí que donen punts. És a dir, no... Però d'una manera molt ajustada, i s'ha d'explicar bé això, perquè... molt ajustada, perquè dona punts de la mateixa manera que un professional que acrediti aquests anys en un altre mercat pot tenir els dos punts. Estem parlant...
Ara us entenc millor.
Sí,
és a dir, dona punts l'antiguitat d'un professional en el mercat que sigui.
Ah, exacte.
Sigui Sitges, Vilafranca, sigui on sigui. Això dona punts.
Un aspecte. I el segon és el dret de retracte.
Exacte.
Que aquest és...
Que en aquest cas sí, les parades actuals que estiguin al mercat, si hi ha una oferta per aquesta parada que supera econòmicament la de l'actual propietari de la parada, aquest tindrà dret
a poder igualar l'oferta econòmica.
Però sí que hi haurà un límit. Aquest límit està marcat en quant, regidor?
Aquest límit, permetem, que és que amb els plecs hem de ser molt, molt prudents fins que no estiguin...
Fins que no estiguin aprovats.
Aprovats i publicats.
Doncs, més genèrica la qüestió. Quines o què creieu que aquesta licitació posa sobre la taula pel que fa referència al que molts també han demanat aquests darrers anys, la renovació del mercat per adaptar-lo als nous clients, a les noves èpoques que vivim? El plec de condicions marca també unes, no sé si dir, obligacions dels paradistes?
I
responsabilitats de la institució, està clar?
Sí, més que obligacions, anem a pams. El mercat de Sitges funciona. El mercat de Sitges, això ens ho han repetit els experts que han vingut de la Diputació o els que hem tingut assessorant-nos amb els plecs.
Faig un parèntesi aquí. És cert que encara que funcioni hi ha moltes parades buides?
Sí, hi ha parades buides. No m'agrada parlar de moltes. Hi ha parades buides. I això ens col·loca en aquest punt de sortida de que tenim un mercat que funciona, uns professionals compromesos, però tenim camp de millora, segur. I els plecs, més que obligar, el que donen l'oportunitat a que les propostes incloguin tot allò que ens ha de permetre mantenir aquesta qualitat de servei, però ens hem de també adaptar a les noves formes de consum i d'alguna manera a nous públics, no? A nous vilatans que estan arribant els darrers anys a Sitges i poder no coneixen prou el...
Ho pregunto per si d'alguna manera, com ho direm, la licitació pot posar sobre la taula un horari de tarda, per exemple?
Això no és la licitació.
No?
Això és el reglament. Això ho marca el reglament.
No va associat a la licitació, al reglament?
No, la licitació el que sí que parla o el que sí que puntua són aquestes parades que, tot i que treballen, que necessitem que continuïn treballant amb la mateixa línia, també s'adaptin i innovin.
És a dir, la licitació valora plantejaments de futur adaptats a la realitat de consum.
Aquesta realitat canviant.
Si hi ha un paradista que proposi també en la seva parada determinats aspectes...
Determinades millores que estan detallades per puntuar. Sense perdre, insisteixo, aquest esperit i aquest model que ha d'evolucionar, però no podem trencar. Això ens ho han repetit moltes vegades. També el tema gastronòmic també es veurà que té un pes important.
Perquè, dit així, en què ha de canviar el mercat?
El mercat ha de...
En parleu de proposta de millora, en què ha de canviar el mercat?
El mercat ha de...
Tenint en compte que el pis de baix canviarà molt.
Sí.
Canviarà molt.
Sí.
I no sé si el canvi del pis de baix també posa una miqueta les coses més difícils al pis de dalt.
Bueno, aquí hi ha un equilibri interessant, però...
Vinga, anem en què ha de canviar el mercat.
No és que hagi de canviar, és que ha d'evolucionar, s'ha d'adaptar a aquestes noves tendències de consum. I si parlem de la planta baixa d'aquest comerç, aquí també tenim una oportunitat, perquè les inversions que fa aquesta superfície comercial també beneficien a tot l'edifici. El hall d'entrada que parlava abans s'ha millorat, s'ha reformat, inverteix aquesta empresa amb els ascensors de tot l'edifici. Sí. Hi ha una sèrie de millores de les quals s'aprofita, gaudirà tot l'edifici. I aquest equilibri, no? El públic que ve i consumeix a la planta baixa és potencial client del nostre mercat. De fet, moltes famílies, moltes persones combinen aquesta compra de superfície comercial amb el mercat.
Fins a quin punt aquesta nova licitació ajudarà a que el mercat s'ompli més?
D'això es tracta.
Perquè aquests dies s'ha parlat molt de parades que no hi ha hagut manera de poder cobrir.
Aquest és el repte. Aquest és el repte de la parada. La licitació contempla una sèrie de lots. Un lot és una parada, un traster, una cambra frigorífica, i això es fa dintre de el que els tècnics, els experts, parlen d'un mix, un equilibri de parades, no? De producte fresc... Aleshores, les ofertes que es vulguin presentar es poden adaptar amb aquest lloc, amb aquest producte que han de vendre, però també es poden, i l'endemà d'aquesta licitació, a les parades que quedin buides, si sí, que queda alguna sí, quedarà. Aleshores, aquí és on es pot contemplar que arribin altres propostes al mercat que poder no eren la primera opció d'aquest mix de l'Ajuntament, d'una carnisseria, d'un producte de fruita i verdura. Tindrem aquesta feina d'adaptar-nos. Però això seria l'endemà, un cop consolidem les noves parades.
Si s'aprova aquest dimecres, hem d'entendre que de cara a la tardor aquest procediment estaria...
En principi, sí, no depèn tampoc de nosaltres, depèn del número d'ofertes i que no hi hagi cap entrebanc al procés.
En el sentit que s'impugui alguna cosa... Que...
Ens interessa a tots, interessa a Sitges, interessa als paradistes, als futurs concessionaris, que sigui un procés ràpid, que no s'allargui.
Una darrera. Enteneu que els paradistes hagin acabat esgotats, cansats?
Se'ls ha d'entendre. Sí, se'ls ha d'entendre. Se'ls ha d'entendre perquè són uns professionals compromesos, no m'ho cansaré de dir, que donen aquest servei, i avui dia no és fàcil. Tots sabem els mercats. Jo ara quan aquest cap de setmana, aquests dies, estic preparant el ple, la defensa d'aquest punt, clar, tots tenim clar que a les comarques de Barcelona hi ha molts mercats tancats i hi ha moltes dificultats de molts d'aquests professionals paradistes. Nosaltres no, insisteixo, el nostre mercat funciona, però és gràcies a l'esforç d'aquests paradistes. I ara, després de tots aquests anys de compromís, doncs sí, toca renovar aquesta concessió, s'han de tornar a presentar, i això els hi creu neguit. Segur, segur, però també han d'entendre que això són les regles del mercat, les regles de joc. És per això que durant tots aquests mesos nosaltres hem procurat estar molt a prop seu, molt a prop de l'associació, a peu de mercat, procurant explicar tot allò que podíem explicar, i darrerament amb aquestes campanyes de comunicació, sobretot des de que van iniciar les obres a aquesta superfície comercial de la planta baixa, perquè Sitges no oblidi que el mercat està viu i continua oferint aquest, aquest servei de qualitat.
Digue-ho.
No, i per no parlar d'aquests programes de dinamització, aquestes activitats que fem de forma mensual, treballant de forma conjunta i escoltant molt els paradistes. Moltes d'aquestes propostes de rotulació o d'activitats que duem a terme no són mèrit de l'Ajuntament. Nosaltres l'únic que hem fet és, també hem fet, és escoltar els paradistes i recollir les bones propostes.
A veure què passa dimecres. Regidor, gràcies una vegada més.
Gràcies, Vicenç.